Game over.
Estem al Game Over, estem a Ona Catalana avui parlant sobre la Neo Geo i sobre els videojocs. Hem dit que hi havia moltíssims jocs de lluita, hem dit que hi havia també jocs d'esports, bàsicament centrats en el futbol, i hi havia també més jocs característics, no? Jocs sobretot de plataformes, arcades sense concessions, amb moltíssima acció. Jo penso ara, per exemple, en la saga Metal Slug, no? Per exemple.
Sí, n'havia molts, n'havia moltes... Tot i que les sí que
jocs Robo de lluita... Robo Army, recordo, no sé, tots aquests jocs que eren
Spinmaster,
típics de màquina, no?
N'havien de golf, de mahjong, de tennis, de bàsquet...
Puzzle Bobble, també.
Puzzle Bobble, hi havia.
Els Money Idol Exchanger.
El Ninja Warriors, recordo que eren sí, era tipus comando, diguéssim,
n'havia un munt,
no?
N'havien, sí.
Era un ninja que anava caminant cap amunt i anava,
sí,
anava disparant.
Ninja comando.
Ninja Commandos,
Ninja Commandos,
Ninja Commandos, sí,
sí, sí. En plan Ikari Warriors.
Exacte, sí. En plan Ikari Warriors.
Després hi havia el Super, no? Super
Speed, Rally,
que era el Trash Rally, que era molt bo. I després hi havia el Super Speed, que era aquest que et veies des de darrere,
sí,
o et veies
sí,
més
sí,
els punys,
sí, sí.
I n'hi havia hagut un altre de màgia i bruixeria.
Aquí havien intentat fer una mena de joc en tres dimensions, sense ser...
Bueno, més aviat
o sigui,
era...
tu veies els personatges... O sigui, era,
no,
com...
era una altra perspectiva.
Com una altra perspectiva, sí.
Era un canvi de perspectiva.
Sí que realment tenies, podies avançar cap endavant o cap als costats, movent-te per un laberint, però no era realment un joc 3D, no,
no
podies girar sobre tu mateix ni fer res d'això. Hi havia un altre joc que també feia aquesta perspectiva, que era un joc d'ambientació fantàstica, on tu veies només la teva silueta, una mica com
que
el Punch-Out de
una
Nintendo.
Espasa, no?
Exacte, i on veies el teu escut i la teva espasa. I bueno, anaves avançant i et anaven venint de costat, posant tot davant, tot d'orcs o enemics, i bueno, havies d'anar lluitant i anar parlant amb l'escut, i ho veies des de darrere i podies jugar fins i tot dos jugadors a la vegada.
Si haguéssim de triar un joc de SNK, en aquest cas per a Neo Geo, quin ens quedaríem?
Jo, algun de les sagues Samurai Shodown, potser el primer. És que és un joc de lluita, a mi el fet de que lluitessin amb armes, doncs en aquell moment era una novetat, i... gràficament, doncs, em sembla preciós, els decorats són fantàstics, que és una cosa que han tingut gairebé i han anat explotant uns decorats enormes i plens de color tots els jocs de lluita de Neo Geo, però per l'ambientació, pel carisma dels personatges, jo em quedaria amb la saga Samurai Shodown.
Jo de Samurai Shodown quedaria el segon, indubtablement. O sigui, va ser... No, és digne de veure, és un joc... A part que té tota una saga i té tota una història una mica que se surt de lo normal, diguéssim. Ja no és el típic, és que han segrestat la meva germana, la meva filla, la filla del president, la veïna del quart... No.
Aquí, la dona de l'alcalde.
Aquí senzillament venia el dolent. Venia la bruixa, venia el dimoni de torn i te'l tenies que carregar. Bé, fantàstic. La tarea de l'heroi. I els personatges eren molt, molt diferents entre ells i eren això, que tenien molt... molt japonesos de l'època sí. Mitjaval, que quedava molt bé.
Jo em quedaria amb Metal Slug perquè, bueno, és el frenesí de l'acció. Jo crec que és una mena, perquè els oients es facin una idea, és una mena de Gunstar Heroes, però gràficament elevat.
Jo crec que ara s'han fet la idea, eh? Ara s'han fet la idea. Quan Gunstar
Heroes. Ah, sí! Gunstar Heroes!
Sí, home, sí. Jo crec que hauries d'haver dit el Gunstar Heroes perquè es facin idees com un Metal Slug.
Sí, perquè de fet, el Metal Slug és, a part ha estat molt famós, sobretot en recreativa.
O dit d'una altra manera, el Metal Slug, que se'l coneix com el coneix tot Déu.
És un joc amb moltíssima acció, sobretot que destaca també per la ironia, no? El sentit de l'humor que destila tot el joc amb els personatges que has d'alliberar, els enemics que et venen, tu puges damunt d'un tanc i el tanc és tot flexible, no? El tanc sí. Salta, el tanc pot...
I visualment, disparar. El joc visualment és preciós, és
molt bonic.
Els decorats...
I es veu, almenys a Barcelona el veig encara a recreatives,
moltes.
Aquest joc.
Sí. De fet, acaba de sortir un Metal Slug nou,
sí,
que no sé quin és, el...
No sé el bueno, encara no ha sortit, el més que ve, el juliol.
Més
5.
Que ve sortirà el Metal Slug 5. O sigui que, per tant, se'n continuen produint, no, Albert?
Sí, no, deia això, que se'n veuen encara molt, però a recreatives, jo em referia al carrer.
Jo, per ser original, el Last Resort és un juego de naves tipus R-Type.
És veritat.
Bueno, me gustava mucho. Bueno, me gusta mucho.
Jo, un dels jocs, probablement és un dels més tristos, però un dels que m'ho he passat més bé de Neo Geo és un que es deia Windjammers. No sé si
no,
el coneixeu.
És que
aquest
juego és un
sí,
clàssic.
És el de llançar...
És com un frisbee.
És un frisbee divertido.
I estàs combatent contra l'altre que està a l'altre costat i has d'aconseguir, doncs, és com una mena de joc de vòlei, o no sé, tu has d'aconseguir travessar que no agafi el frisbee l'altre i puntua, si és de color vermell doncs tens dos punts i si arribes al color groc doncs és un punt, i has d'anar disparant el frisbee d'un costat a l'altre de la pantalla i pots fer doncs, vaja, foc, màgies especials, i el frisbee aquell s'acaba transformant
California Dreaming,
en... Exacte, no?
Jo tenia un joc, passa que he jugat amb emulador per PC, no he jugat amb els originals, sí, vaja, passa el Bubble, per exemple.
Tot un clàssic.
Tot un clàssic.
En moltes plataformes.
I després un joc de lluita que era Waku Waku, em sembla que n'hem parlat alguna vegada.
Waku Waku 7.
I era molt divertit perquè els ninos doncs eren...
Sobretot el que és de color lila.
I el zoom, ahí,
sí, està bé, són divertits.
Hi ha una mena de lluitador que és de color lila, que té uns braços molt grans i porta una nena a coll.
Sí, exacte. Sí, sí.
I la minyona, i la minyona robòtica.
Sí, exacte, i un policia que va dintre com un robot gros. Hi
ha una de naves que se llama Twinkle Star Sprite.
Sí, exacte.
També és molt divertit.
Ah, jo sí, indico un Aero Fighters.
Ah, mira, mostra't la boca.
Sí, gran joc, eh?
Sí, sí,
gran joc.
Sí, sí, sí. N'hi ha tres.
O sigui, és d'aquells jocs que et vas fent les armes i hi ha un moment que dius, soc l'home més poderós del món, perquè et surt de tot.
I no, em dic George Bush.
Ara que diu això del Matamarcian, del Sotenaps, una cosa curiosa de la Neo Geo era que tenia la versió americana tenia com una mena de sistema de protecció que feia que la sang dels jocs, on sortia sang, sortigués d'un altre color. Això suposo que deu passar en altres
això
màquines.
Això en parlarem després.
Però hi ha una altra cosa més curiosa encara, que aquesta la vaig descobrir per com sóc. Jo tinc un mal costum de que quan tens que posar la taula de rècords tens que posar tres lletres. I jo, doncs, clar, tinc la mateixa tendència que té doncs, la primera vegada que poses amb un buscador internet. Posar secs. Doncs directe. Doncs hi ha molts jocs de Neo Geo que no admeten la sigla sex. No les admeten, fa un soroll raro, el tio pues, fot, se sent un crit, una noia que t'ha fot la bronca, i surt un símbol raro. El símbol raro me refereixo a un símbol en japonès que va canviant. O sigui, cada cop que poses sex passa alguna cosa diferent. O sigui que la pròxima vegada que jugueu amb una màquina Neo Geo...
És com els canals de televisió americans que quan diuen depèn de quina paraula emeten amb 5 segons de retard precisament perquè hi ha algú amb una mena de pitu, no?, que permet anar doncs, tapant les paraules que... malsonants, no?
És curiós que facin tot això i que en el món doncs, ens estiguin fent coses com
exacte,
les que estan
no?
fent.
I llavors se'n van a Iraq i encara no troben les armes de destrucció massiva, no? Però les coses són com són. A veure, per acabar ja el tema Neo Geo, que tenim moltes més coses per avui. L'actualitat de Neo Geo. Neo Geo està d'actualitat, ho hem estat dient, estan sortint encara jocs per Neo Geo, perquè a més, la marca ha canviat de mans, hi ha tota una sèrie d'embolic que ara intentarem desfer ràpidament.
Sí, bueno, SNK és una marca que, per desgràcia, dio a la quiebra hace un par de años, la compró una compañía que, bueno, que también se dedicaba a recreativas, a pachinkos, que se llama Playmore, y la licencia para programar, por ejemplo, la saga más importante de SNK de hoy en día, que es King of Fighters, lo adquirió los derechos una empresa coreana que se llama Eolid, y hoy en día los King of Fighters se programan en Corea. Casi, a ver, los de versión recreativa, por ejemplo, los de Game Boy Advance, creo que fue una compañía que se llama Marvelous y en Estados uh-huh. Unidos. Después, entonces ha salido durante estos dos últimos años, ha salido la marca SNK bajo el logotipo de Playmore y ahora se ha vuelto a retomar el nombre antiguo de SNK.
Dos cosetes abans d'acabar. La primera, el fet que molts jocs de Neo Geo van a ser adaptats per Mega Drive i Super Nintendo. Recordo el Fatal Fury, Art of Fighting, Fatal Fury Special... I, bueno, tècnicament no arribaven ni a la sola de sabates, però estaven bé. I una altra cosa, que no voldria...
Era per acontentar-nos, no? Jo dic, bueno, mira...
Era pels pobres.
Sí, pels pobres,
pobres nens necessitats.
Doncs mira,
aquí els teniu. Per Game Gear, també, i per Mega CD.
No, i si ponemos así, i per a PC Engine, també.
Per tots els nens pobres de tot el món.
Quasi tot, quasi.
I ja que parlem de SNK, era per no oblidar-me d'una lluitadora mítica, per posar-me la coseta de Chun-Li, que és la Mai Shiranui.
Qui és? Repetim-ho.
Mai Shiranui.
Mai Shiranui.
Que és de la saga...
Fatal Fury.
Sí. Altra de les grans dames del món dels videojocs. Per cert, que parlàvem durant la pausa que al Japó també hi ha centres de joc, com tenen doncs, com té la marca Sega, que són exclusivament de SNK, no? I que sí. Tu, Edu, hi has pogut estar en un d'ells.
Sí, los famosos Neo Geo Land, que hay uno en la ciudad originaria, en Osaka, y después hay otro en Tokio.
Que és un edifici...
Sí, es un edificio muy grande y lleno de recreativas, museos, tiendas, objetos de merchandising, porque allí se usa mucho el cosplay de personajes de SNK, cosplay de disfrazarse de personajes uh-huh. de los videojuegos.
Y no tantos disfrazos, también hay ropa, digamos, bueno, chaquetas, pantalones,
sí,
adornos.
Sí, también.
Que bueno, si no sabes que es de un videojuego, da el pego.
Claro, se entraría más también un poco en la planta de merchandising, está todo eso. Y también hay revistas... también hay revistas de... Había una revista que se llamaba Neo Geo Freak, que era una revista mensual y solo sobre SNK.
Déu-n'hi-do, és tot un món desconegut per molta de la gent que no va tenir l'oportunitat, el plaer de poder descobrir-lo a principis dels anys 90, que ara poden fer-ho també, si volen, a través d'internet, a través d'emuladors i d'altres històries que suposo que tothom sap més o menys com arribar o com aconseguir. Nosaltres anem a descobrir l'argument d'un joc que es diu MDK2, que és de Dreamcast, i que, a més, el tenim en la seva versió original, la versió que està inclosa en el GCD aquest de la Dreamcast, que, per tant, sona d'una manera una miqueta especial. Aquest és l'argument del joc.
Kurt Ektik nunca quiso ser un héroe. Estaba satisfecho con su vida y quería terminar sus años en un anonimato digno y silencioso. Por desgracia, no era ese su destino. Kurt era el ayudante del Dr. Flu Hawkins, un excéntrico científico. El trabajo era engorroso, pero el salario era bueno, así que cuando Hawkins se fue, Kurt lo siguió. No se imaginaba lo que iba a acontecer. El doctor había querido perder de vista a sus detractores, yendo lejos de aquellos que lo creían loco. Con su ayudante abandonó la Tierra, jurando volver solo cuando se reconociese su genio. La más grandiosa invención del doctor en el exilio fue Max, el perro de seis patas. Max era el ayudante perfecto y su potencia de fuego le convertía también en un estupendo guardián. Todo estaba en paz hasta la invasión. Los alienígenas de una extraña dimensión atacaron la Tierra, llegando en corrientes energéticas y desplegando enormes miradores oruga para destruir todo lo que se interpusiese en su camino. Las fuerzas terrícolas se mostraron indefensas ante la embestida. El Dr. Hawkins tenía que actuar. Kurt se enfundó el inédito traje de anillos y fue enviado a inutilizar las máquinas. Era reacio a ello, pero no tenía más remedio. Era la última esperanza de la Tierra. Kurt luchó con valentía, llegando al mismísimo corazón de la invasión. Allí se enfrentó al líder alienígena, una grotesca criatura llamada Gunter Glad. Con la ayuda de Max, Kurt salió victorioso. Cuando el líder cayó, la invasión se vino abajo y los alienígenas se retiraron con el rabo entre las piernas, dejando a la Tierra destruida y arruinada, pero no vencida. No, no vencida. Ahora, con los alienígenas derrotados y el orden restablecido, nuestros héroes pueden volver a sus vidas normales y cotidianas. ¿O no? Solo el tiempo lo dirá.
MDK2, BioWare per Dreamcast, any 2000. Game Now.
Qué bonito videojuego.
Sí, és això que té el doblatge, no? Que ets...
Aquestes... Oh, no, perdona, no.
El doblatge americà.
El doblatge cutre, tio.
D'un americà que parla en castellà.
Però no, és que no sembla que sigui americà, sembla que sigui un tio que ha agafat un ràdio municipal.
Això passa fins i tot, això pot arribar a espatllar un joc. És el que ha passat en un joc que es diu Haven, que és un, crec, un molt bon joc per PlayStation 2, que precisament també sortirà per a Xbox i per a GameCube, i que el joc realment l'espatllaven les veus que li posaven, que era terrible. O sigui, tu no et creies aquell joc en cap moment i era per culpa d'això, no?
Jo prefereixo de totes maneres això que estigui en anglès, sincerament.
Ai, Albert, aquí em sembla que no estaríem d'acord.
Jo sí.
Mira, en anglès i subtitulat també està bé, eh?
Exacte.
Sí, clar, escolta.
A veure, estem al Game Now. Aquesta setmana s'ha presentat el que és el PEGI, que a banda d'aquest nom que pugui ser més o menys graciós, vol dir Pan European Game Information, que és el codi d'autoregulació europeu dels videojocs. És un codi europeu que classificarà els productes de videojocs des de la caixa mateix i alertarà, doncs, els compradors, siguin, sobre si contenen, doncs, diversos elements, sobre quina data és la més apropiada per aquell videojoc i per tant, doncs, quina és la precaució que ha de tenir la persona que el compra, no? Això ho ha presentat el Ministeri de Sanitat, que és qui s'encarrega de legislar sobre aquestes coses a nivell de l'Estat espanyol. A veure, a grans trets, què trobarem a partir del mes d'agost quan s'instauri a tota Europa aquest sistema d'autoregulació europeu de videojocs? Doncs trobarem els símbols per edats, són uns símbols que classifiquen els videojocs amb un 3 si són per més grans de 3 anys, amb un 7 si són per més grans de 7 anys, amb un 12 si són per més grans de 12 anys, amb un 16 si són per més grans de 16 anys i amb un 18 per si són per majors de 18 anys. I llavors, a banda de l'edat, classifica per qüestions censurables, el que es diu qüestions censurables, o com ho qualifiquen, doncs, la gent que ha establert aquesta nova mesura, no? Que és sobre si hi ha violència, un puny, sobre si hi ha paraulotes, no? És una mena de globus.
Una bafarada de còmic amb uns símbols d'aquests.
Una còmic amb uns símbols d'aquells que hi ha una roba, un asterisc i una exclamació, volent dir doncs, males paraules, com Mortadelo o quan Super López
s'enrabiava,
no? I sortia això. Terror, que és una aranya tipus Spider-Man, que no sé ben bé què això vol dir terror o no, però terror és una aranya.
Depèn si tens aracnofòbia o no. Vas dir.
Si hi ha sexe o nus, seria una mica la fotografia d'aquell senyor que retrata tota la gent despullada, doncs dibuixarien això també davant abans d'anar a un acte d'aquest senyor, que és el símbol masculí i el símbol femení junts. Discriminació. Aquest probablement ha de ser difícil d'aplicar, però es veuen dues persones blanques i una persona negra al fons. Seria això, seria el símbol de discriminació. I drogues, en el que es veu una xeringa, que probablement una miqueta desfassat ja el símbol de drogues amb una xeringa, però és una xeringa, no? El símbol que han escollit per delimitar les drogues. Bàsicament, a partir del mes d'agost, tots els videojocs inclouran aquests dos quadradets, un amb un número i un amb una icona per delimitar quina edat està recomanada per al joc i quina edat conté aquestes qüestions censurables. Com ho veiem?
Jo hi ha una cosa que no entenc gens. O sigui, si posa, per començar, si posa el cartellet de 3 anys, quina altra icona acompanyarà 3 anys? Drogues?
Sexe.
Com posen? Com dic?
No, possiblement no hi haurà cap altra icona. Hi haurà 3 anys, cap a la 3 anys.
Però hi ha gent de menys de 3 anys que juga a jocs, a un videojoc. Home, pot ser, no? Però vull dir que sigui conscient de que està jugant amb un videojoc.
Suposo que la de 3 anys vol dir per tots els públics, no?
Sí. Vaja, no a partir sé. De l'edat que tens ja...
A partir de 3 anys.
Una mínima... O sigui, qualitat mental, no?
S'entén que en la majoria dels videojocs, si no n'hi ha cap altre, hi haurà la de 3 anys. Mm. Que no crec que estiguin molts, tampoc, no? Entre 3 i 7, probablement seran els jocs més
suposo
simples.
Suposo que, de fet, totes aquestes que diu de qüestions censurables, suposo que el més correcte seria que fos ja a partir de 18 anys.
A partir de 18 anys.
I si
ja
s'ha
o a partir de 12 anys, és un joc violent. Per exemple, si estem parlant d'un joc doncs, que conté violència explícita, però que només doncs, és un senyor que va amb un martell, un Hammer and Harry, no? Que va amb un martell picant. Evidentment és una cosa còmica, però és violència, al cap i a la fi, no? Tom i Jerry són violents, sí o no?
Com deien als Estats Units, que posaven els jocs violència animada.
Exacte, violència animada, no? Doncs...
Oh.
No, no, ho posaven, ho posen.
Perdona, ara una cosa que diré que semblarà broma, però no ho és. No posaran cap mena d'indicació d'edats si el joc és recomanable a menors de... És a dir, que no vagi a comprar-me jo un joc i em trobi que és un joc massa infantil. És a dir, aquí els símbols són 3 més, 7 més el 5 de més, 12 més el símbol més, etc. No?
Home, si tu et veus un joc...
Oh, mira que xulo aquest, me'l poso. Dic, això és per nens petits, no? Perquè no m'han posat aquí un 12 menys, posem per cas. Això també ho haurien d'indicar, possiblement, no? O ja serveix el fet que sigui...
Home, entenc que si diu 3 anys i més, vol dir que probablement aquell joc també té uns continguts que si és apte per gent de 4 anys...
És a partir de 3 anys.
Clar, no? Probablement, doncs, depèn de quin tipus de jocs vagis a buscar, buscaràs els de ja majors de 16 o majors de 18, no? No ho sé, és una manera de valorar-ho, és que no ho sé, o sigui, a veure, la manera de posar aquestes icones en els videojocs... És una cosa d'això, una cosa a nivell europeu, s'han posat d'acord i aquesta setmana ho han presentat doncs, la ministra de Sanitat i Consum, l'Anna Pastor, i el senyor Fernando Arteche, que és el president de l'Associació Espanyola de Distribuïdors i Editors de Software d'Entreteniment, ADC.
Molt bé, ara, tot això està molt bé, jo trobo que estigui bé, que està molt bé que ho facin, a més, és a dir, tota la vida que us en recordeu quan de petits per televisió passaven una pel·lícula, un programa i posaven els dos rombos.
Però té utilitat això, bueno, i ara la televisió, a veure, en aquests moments a la televisió tots els programes han de començar amb una icona a la part superior de la pantalla que digui quina edat és la mínima recomanada per aquell programa, i si és per 18 anys és un trianglet i a més a més hi ha un so, i és aquest so, vull dir, ha de sortir a tots els canals de televisió, no?
I està molt bé.
Però és útil això?
I em sembla que això és útil en tant que els pares tinguin el costum de dir als seus fills, indicar als seus fills que ho poden veure o no ho poden veure. És a dir, tota la vida que ens ha dit, nen, no miris aquest programa de televisió perquè no és per la teva edat. Aquesta pel·lícula no pots anar a veure al cine perquè no és de la teva edat. La qual cosa jo crec que els pares han de ser també conscients i dir, nen, aquest joc no pots jugar, encara que els teus amics el tinguin, doncs tu no... Que cada pare faci el que vulgui amb el seu fill, però tu ets el meu fill i tu no pots jugar amb aquest joc, no? No sé què us sembla a vosaltres.
A veure, jo crec que molts pares el que fan és regalar diners i dir, mira, compra't el videojoc perquè és que no hi entenc, no?
I calla,
no? I probablement el que faria falta seria una major implicació, probablement, depèn de quines edats estiguem parlant, jo entenc que això és probablement una cosa per protegir els més joves i com a protecció dels més joves entenc que també hi hauria d'haver una implicació familiar més gran per saber en què estan perdent els temps o en què estan gastant el temps els teus fills.
I per les indústries que fan els videojocs, per rentar-se una mica les mans i dir, nosaltres ho explicàvem, que aquest joc no és per menors.
Per evitar crisis com la del Metal Gear Solid.
Això de fet només és Europa.
Aquest codi és només Europa.
Menys
Europa.
Alemanya.
Estats Units tenen el seu, eh? També.
I Alemanya, però, diguéssim... Alemanya també.
Europa serà
i no subscrit aquest acord.
Vull dir que aquí quan ve un joc amb una senyal d'aquestes americanes, ens la passem per jo me sé.
Evidentment. I aquesta, com a mínim, doncs, serà més d'aquí. Veure, és Àustria, França, Luxemburg, Espanya, Bèlgica, Grècia, Països Baixos, Suècia, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Suïssa, Finlàndia, Itàlia, Portugal i el Regne Unit. Tots aquests països tindran aquest mateix codi.
I es posarà a tots els jocs publicats.
A tots. A partir del mes d'agost.
Vull dir, no només els natius d'aquí. Mm-hmm. És que si no, en posarien a dos o tres...
No, els jocs que es venguin a Europa.
Els importats,
inclosos.
Val.
Doncs bé, ho deixem aquí. Això ha estat el Game Over d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre el programa a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, en Jordi Sellas, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antoni Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, l'Star i la Maria Fitó. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.